Sí, serà una autorització catalana amb nous requisits que contemplen, entre d'altres, que caldrà ser titular d'una autorització de BTC domiciliada a Catalunya amb un vehicle que hagi estat inscrit durant almenys el darrer any.
És la portaveu del govern, Patrícia Plaja, destacant els requisits que hauran de complir a partir de l'octubre els vehicles de transport en conductor, els coneguts com a BTCs, que circulin per Catalunya. L'executiu ha aprovat avui el decret amb els requisits que es demanaran a aquestes empreses, entre els quals que hi hagi almenys 15 minuts entre la contractació i la prestació del servei, o que els conductors tinguin almenys 2 anys d'antiguitat en el carnet de conduir. Les sancions ascendeixen als 6.000 euros per als qui treballin sense autorització, o fins i tot a la immobilització del vehicle per als que ho facin amb una autorització de fora de Catalunya. La Generalitat calcula que la nova normativa farà caure la meitat els vehicles que circulen actualment. De seguida ho ampliem. Abans, repassem la resta de titulars d'aquest dimarts, 5 de juliol de 2022. El Tribunal Constitucional ha notificat al Parlament l'anul·lació de la delegació de vot del diputat Lluís Puig. Montse Hidalgo.
La mesa, doncs, ha de decidir si li manté la delegació o ja no permet que Puig voti al ple de demà. La decisió va arribar dilluns de la setmana passada, però la cambra no ha rebut la notificació oficial fins avui.
Pere Aragonès es querella contra l'exdirectora del CNI pel cas Pegasus.
El president de la Generalitat estén la querella a l'empresa que comercialitza aquest software. Considera que s'han pogut cometre delictes d'intrusió no autoritzada, intercepció il·legal de comunicacions o espionatge informàtic.
Es multiplica per 2 el nombre de ciclistes que se senten vulnerables circulant per Barcelona i els seus accessos.
I la causa principal són els patinets. És una de les dades del baròmetre que fa cada any al RAC i que també constata que la meitat dels ciclistes ja fan servir casc, tot i no ser obligatori.
En cultura, el 28è Saló del Manga es trasllada a Fira Gran Via de l'Hospitalet i vol superar els més de 150.000 visitants de la darrera edició prepandèmia.
La trobada es farà del 8 a l'11 de desembre amb convidats internacionals, projeccions d'anime i el concurs internacional de cosplay, entre altres clàssics.
En esports, el bàsquet Girona aposta per Aito García Reneses en el seu retorn a l'ACB.
El veterà entrenador de 75 anys treballa actualment al Joventut de Badalona dirigint l'Acadèmia de Formació. A la seva dilatada carrera, Aito ha estat entrenador de la Penya i del Barça.
Fem un cop d'ull també al temps que ens espera des del Servei Meteorològic de Catalunya. Estel Figueres, bon dia.
La jornada d'avui ha començat amb tempestes que arribaven a punts del litoral i que han marxat i s'ha imposat el sol. La temperatura ja s'ha enfilat en aquest sector, valors que han arribat a voltar els 31 graus, per exemple, a Cunit, o fins als 33 graus a Vilanova del Vallès. Hem tingut aquest ambient assolellat. Al vessant nord del Pirineu també s'han trencat els núvols, però ja comencem a tenir el creixement d'algunes nuvolades que esperem que durant aquesta tarda deixin escapar algun ruixat i xàfec que puntualment podria arribar a ser fort, sobretot a les comarques de l'extrem del nord-est. De cara a la jornada de demà arribarà un canvi de temps amb més núvols i precipitació que començarà al matí, ja escombrant de sud a nord, i després acabarà centrant-se més cap al sector de la meitat nord del territori. Al final del dia sembla que la nuvolositat acabarà minvant i de cara al dijous tornarà a imposar-se el sol. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció, Montse Hidalgo i coordinant José Gallardo. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern ha aprovat el decret llei per regular la circulació de vehicles de transport amb conductor a partir de l'octubre. Els coneguts com a BTCs hauran de respectar limitacions en el servei, com que passin 15 minuts, almenys, entre que es contracta i s'ofereix. També tenir una assegurança igual que la dels taxis o conductors amb permís d'almenys 2 anys d'antiguitat. Per poder circular caldrà complir tots els requisits, ja que el decret preveu sancions de fins a 6.000 euros i fins i tot la immobilització del vehicle. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. A partir del 30 de setembre aquests vehicles podran continuar circulant amb una sèrie de requisits nous. Per exemple, l'autorització d'almenys 1 any o que només s'admetran nous vehicles amb els distintius Zero i Eco. La portaveu Patrícia Plaja ha recordat que no podran circular a la recerca de clients, sinó només recollir-los amb cita prèvia, i ha explicat algunes de les sancions per incompliments, que van dels 200 als 6.000 euros.
Es preveuen sancions de fins a 2.000 euros i la immobilització del vehicle per a aquelles BTCs que treballin amb una autorització de fora de Catalunya o que no respectin aquests 15 minuts que els hi explicava entre la contractació i la prestació del servei. També hi haurà sancions de fins a 4.000 euros i la immobilització del vehicle per a aquells conductors que recullin clients sense contractació prèvia.
A Catalunya hi ha 1.455 BTCs prestant servei actualment.
Però què implicarà la pràctica l'aprovació d'aquest decret? Doncs que a partir de l'octubre el sector estarà regulat i obligarà plataformes com Uber o Cabify a complir aquests requisits per poder circular. Això d'entrada ja permetrà reduir dràsticament el nombre de llicències a Catalunya segons càlculs de la Generalitat. Edgar Sapiña, bon dia.
Bon dia. La Generalitat ha actuat abans que la norma espanyola decaigui el 30 de setembre i garanteix que aquests conductors puguin treballar com ara, però per poder-ho fer hauran de demostrar que ja tenien una llicència per operar, que tenen un vehicle per fer-ho i que treballen de forma regular. També els obligaran a tenir una antiguitat de 2 anys en el carnet de conduir per poder treballar. Amb aquest decret, la Generalitat fa una tisorada en el nombre de llicències BTC i Catalunya passarà de les 4.000 a menys de 1.000, tal com ha xifrat la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Mercè Rius.
Hi ha actualment unes 1.500 llicències que estan fent activitat i que, per tant, podrien demanar aquesta nova autorització urbana, i d'aquestes creiem que més de la meitat en aquests moments compleixen els requisits.
El govern s'ha assegurat els vots del PSC i ha acceptat obligar que els nous BTC tinguin una longitud mínima de 4,9 metres i el distintiu ambiental zero emissions o eco. El resultat de la norma satisfà taxistes i enfada BTCs.
Notícies en xarxa.
El Tribunal Constitucional ha notificat al Parlament l'anul·lació de la delegació de vot del diputat de Junts, Lluís Puig. La mesa, doncs, ha de decidir si li manté aquesta delegació de vot o ja no permet que Puig voti al ple que comença demà.
La decisió de l'alt tribunal va arribar dilluns de la setmana passada, però la cambra catalana no ha rebut la notificació oficial fins avui. Per això, en l'última mesa es va decidir mantenir la delegació de vot al diputat de Junts per al ple de la setmana passada a l'espera de la notificació del Constitucional. Estem a l'espera d'una compareixença de la mateixa presidenta del Parlament, Laura Borràs, en relació amb aquest cas.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, presentarà en les pròximes hores una querella contra l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, i també contra l'empresa israeliana NSO Group pel cas d'espionatge CatalanGate.
La portaveu del govern, Patricia Plaja, ha explicat quins delictes consideren que es poden haver comès.
Els fets denunciats poden constituir delictes d'intrusió no autoritzada en equips informàtics, intercepció il·legal de comunicacions, d'espionatge informàtic i de producció i adquisició per a l'ús de spyware i altres delictes contra els drets fonamentals. L'acció penal, que ara s'inicia contra l'exdirectora del CNI, com els deia, i contra l'empresa, s'haurà d'estendre a qualsevol altra persona física o jurídica qui la instrucció pugui atribuir responsabilitats, siguin penals o siguin civils.
Plaja ha afegit que la infracció penal ha de ser investigada, evitar que es torni a repetir i rescabalar danys i perjudicis causats a les víctimes.
No deixem l'àmbit judicial, ja que l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat un recurs al Tribunal Europeu dels Drets Humans contra la seva inhabilitació per no haver despenjat del Palau de la Generalitat la pancarta que demanava la llibertat dels polítics independentistes presos i els llaços grocs.
Torra al·lega vulneració del dret a un jutge imparcial, del principi de legalitat penal i del dret de participació política. S'obre així el camí europeu del cas després de passar pel Tribunal Superior de Justícia, el Suprem i el Tribunal Constitucional.
I justament l'Ajuntament de Reus ha despenjat el llaç groc de la façana del consistori, tot plegat després de la sentència favorable a Ciutadans que en demanava la retirada. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
Al setembre de 2021, el grup municipal de Ciutadans a Reus va demandar a l'Ajuntament de la ciutat per tenir un llaç groc penjat a la façana. Al mes de març van rebre una sentència favorable i prop d'un mes després el consistori va presentar un recurs d'apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En aquell moment, i com que la sentència no era ferma, Ciutadans va imposar uns dies després una nova demanda d'execució provisional. Finalment, i a causa d'una interlocutòria emesa pel jutjat aquest passat mes de maig, l'Ajuntament ha acabat despenjant el llaç groc. Des de Ciutadans de Reus pensen que el llaç encara té simbologia política i per això s'han mostrat satisfets per la decisió de la justícia i pel fet que el consistori l'hagi retirat gràcies a la demanda d'execució provisional sense haver d'esperar la sentència ferma.
En clau educativa, el govern celebra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de no executar la sentència del 25% de castellà a les aules. A més, confia que la nova legislació que han aprovat sí que passarà al tall del Tribunal Constitucional.
Així ho ha explicat la portaveu de l'executiu, Patricia Plaja.
Celebrem que el TCJ doni la raó a la Generalitat i reconegui la impossibilitat d'executar la sentència coneguda com la del 25%. No som on hauríem de ser, perquè mai s'hauria d'haver arribat fins aquí. El govern va dir que faria tot el que estigués a les seves mans per defensar el català a les aules, i així s'ha fet.
A diferència del govern, el sindicat Ustec Estès no entén, en clau de victòria, que el curs vinent no es pugui aplicar aquesta sentència.
La seva portaveu, Yolanda Segura, pensa que l'únic que s'ha guanyat és temps, però està convençuda que l'ofensiva contra el model d'escola catalana continuarà. Són declaracions a la xarxa.
Esperem que es guanyi temps. Nosaltres no ho veiem com una victòria ja definitiva, perquè evidentment no ho és. El que s'està dient és que de moment s'atura l'aplicació de la sentència a l'espera del pronunciament del Tribunal Constitucional. I nosaltres estem segurs que buscaran qualsevol escletxa mínima esquerda possible per declarar això anticonstitucional. O sigui, està claríssim.
Segura també s'ha mostrat preocupada pel fet que ara les escoles hi conviuran una llei i un decret llei, fet que, segons diu, encara empitjorarà més la situació del català, ja que generarà segregació per raó de llengua als centres educatius.
I encara en clau educativa, l'Ajuntament de Mollet presentarà un contenciós administratiu amb mesures cautelars urgents perquè sigui un jutge qui obligui a fer d'urgència les obres que permetin mantenir obert el Centre d'Educació Especial de Can Vila. És una de les mesures que el consistori ha decidit adoptar fins que no es trobi una solució per als 70 alumnes que el curs que ve no poden de moment iniciar les classes a causa de les esquerdes que hi ha als edificis d'aquest centre. Ràdio Mollet, Emma Balea.
La presentació del contenciós administratiu és previst es faci aquesta mateixa setmana. Raül Broto, regidor d'Educació de l'Ajuntament de Mollet.
El que trobem és a faltar és voluntat política de voler solucionar aquest problema. Per aquest motiu, nosaltres aquesta setmana presentarem un contenciós administratiu amb mesures cautelars urgents perquè sigui un jutge qui obligui el departament a realitzar d'urgència aquesta actuació i així els alumnes es puguin quedar en el centre. I, per tant, doncs, nosaltres farem tot el que sigui a les nostres mans.
L'Ajuntament de Mollet considera que l'única opció viable és que el Departament d'Educació de la Generalitat instal·li provisionalment uns mòduls. L'Ajuntament està disposat a fer-se càrrec d'un segon peritatge per tal de valorar si és possible l'ús i reforç dels edificis amb afectacions estructurals fins que els mòduls estiguin instal·lats.
La xarxa de comunicació local.
Aquest estiu, amb My Home de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Continua l'escalada d'ingressos als hospitals a causa de la setena onada del Covid-19. L'última setmana se n'han sumat 377, de manera que el total és de 2.139 persones.
D'aquests malalts, 51 estan greus a les UCIs, 5 més que la setmana passada. Salut ha declarat 41 morts l'última setmana, la majoria de majors de 60 anys. En relació als positius, se n'han diagnosticat 38.000 més en una setmana, 10.000 més que la setmana anterior. La taxa de casos per cada 100.000 habitants és de 414.
A Osona els casos han augmentat entre un 25 i un 30% respecte a fa un mes, i el control se centra sobretot en els col·lectius més vulnerables. Als hospitals de la comarca hi ha ara mateix 45 persones ingressades amb Covid-19. El 9FM, Natàlia Peix.
7 residències d'Osona tenen brots de Covid-19 en aquests moments, amb un total de 34 persones positives, una de les quals ha hagut de ser ingressada. El residencial és un dels àmbits que les autoritats sanitàries més estan controlant en la setena onada de la pandèmia, en què la monitorització se centra en els col·lectius vulnerables. A l'Hospital Universitari de Vic hi ha 31 pacients amb Covid, a l'Hospital Universitari de la Santa Creu 10 i a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu 4. En general, són persones que ingressen per altres patologies de base, segons la gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Imma Cervós.
El problema que ens preocupa és la seva patologia de base, persones molt vulnerables que també tenen Covid, però no estan ingressats per Covid, que aquesta és la diferència en relació a altres onades.
L'augment de les infeccions també afecta el personal dels centres sanitaris i sociosanitaris en una època, a l'estiu, en què ja hi ha menys efectius per les vacances. De moment, a la comarca es pot mantenir l'atenció als usuaris.
Seguim parlant de salut, ja que el Consell de Ministres ha aprovat l'estabilització de personal sanitari més important de la història del Sistema Nacional de Salut. La mesura té per objectiu acabar amb la precarització de la sanitat i preveu fer fixos més de 67.000 professionals sanitaris de tots els nivells. També s'ha aprovat un crèdit extraordinari per a defensa que ve acompanyat de polèmica. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. En concret, un crèdit de 1.000 milions d'euros que sortiran dels fons de contingència, un fons previst per imprevistos. Per això no s'haurà de consensuar la decisió amb el soci minoritari de la coalició Unides Podem, que acusa de deslleial el PSOE per no haver acordat la mesura i gastar els diners en més armes i no en millorar la sanitat o l'educació. Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra i portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha insistit que les mesures de caràcter social per pal·liar les crisis socials són el camí que s'ha fixat al govern espanyol.
Vamos a continuar en la senda de la transformación y de la modernización de España. Lo vamos a hacer y vamos a seguir gobernando para transformar con una hoja de ruta clara de la que no nos separamos a pesar de la gestión de las crisis y, por supuesto, también con determinación en cada una de las dificultades que nos estamos encontrando en el camino.
La polèmica per l'augment de la despesa en defensa està servida perquè Yolanda Díaz, vicepresidenta segona del govern espanyol i líder d'Unides Podem, ha demanat una reunió urgent per revisar la salut de la coalició entre els dos socis de govern.
Gràcies, Edgar. Passa un minut d'un quart de tres. Mig centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça Major de Badia del Vallès per mostrar el seu rebuig per l'assassinat d'una dona a mans del seu gendre.
L'home va atacar la seva sogra amb un ganivet dimecres passat després d'una discussió domèstica i li va provocar ferides de gravetat al coll. Va morir diumenge al matí. Els serveis municipals de l'Ajuntament estaven fent seguiment de la família per la seva condició de vulnerable i s'ha posat en marxa el servei de suport psicològic per als familiars de la dona assassinada.
Ens situem ara a Barcelona, on 140.000 dones han rebut ajudes per combatre la pobresa, una situació que els afecta més a elles. L'Ajuntament ha fet més de 300 programes i un centenar de campanyes al llarg dels últims 6 anys per cobrir necessitats bàsiques d'aquestes dones i els seus infants.
Ajudes com xecs per pagar el transport públic, el lloguer del pis o la roba per als fills, entre altres despeses. En total, el consistori ha invertit més de 36 milions d'euros a combatre la feminització de la pobresa. I ho han fet de la mà de les empreses, ja que més de 400 hi han participat. La quarta tinenta d'alcaldia i responsable de drets socials i feminismes, Laura Pérez, ha assegurat que 2 de cada 10 dones de la capital catalana sobreviu sense ingressos.
Una de les xifres sobre pobresa a la ciutat de Barcelona és demolidora. El percentatge de dones que no rep cap ingrés a la ciutat de Barcelona és del 21%. És una xifra també superior a la dels homes, que és del 16%. Per tant, moltíssimes famílies encapçalades per dones sense rebre cap ingrés.
La quarta tinenta d'alcaldia ha dit que amb els plans municipals 9.000 dones s'han trobat feina. També ha assegurat que l'habitatge és el gran repte de Barcelona, un fenomen que impacta més en les famílies amb un sol adult a càrrec. Famílies que, per cert, normalment encapçalen dones.
Notícies en xarxa.
Us ho dèiem en titulars, el nombre de ciclistes que se senten vulnerables circulant per Barcelona i els seus accessos s'ha multiplicat per 2 en 4 anys per culpa dels patinets. Aquesta és una de les moltes dades del baròmetre que fa cada any el RAC i que també constata que la meitat dels ciclistes ja fan servir el casc, tot i que no sigui obligatori. Més detall, Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs sí, estudi exhaustiu el que fa cada any des del 2018 aquesta entitat i on s'han analitzat els moviments i els comportaments de 16.000 bicicletes i també vehicles de mobilitat personal i on es posa de manifest, com deies en aquesta ocasió, que la presència d'aquests últims aparells compartint carril és el que més neguiteja i cada cop més els ciclistes molt per davant dels camions, els autobusos i les furgonetes. Alba Rey és la cap d'estudis de mobilitat del RAC.
Un 65% és sent vulnerable i això s'ha duplicat des de que tenim aquests registres del nostre baròmetre al RAC. Qui els genera més inseguretat? Els vehicles de mobilitat personal, perquè bueno, és un vehicle nou, es mou al mateix espai que les bicicletes, poden circular a més velocitat, perquè òbviament són elèctrics, tots.
Pel RAC, la solució passaria per desenvolupar una formació obligatòria i gratuïta per als usuaris de la bicicleta i dels patinets que no tinguin coneixements previs del reglament. D'altres dades del baròmetre són que la meitat dels ciclistes reconeix que creua semàfors en vermell quan no veu cap vehicle a prop, que un percentatge similar, com dèiem, ja porta casc, tot i no ser obligatori, que 1 de cada 10 ja té assegurança i que 2 de cada 10 han tingut algun accident alguna vegada. Les principals queixes, la manca de continuïtat d'alguns carrils bici, la perillositat de les cruïlles, la manca de places segures d'aparcament i la inseguretat inseguretat que generen els carrils compartits amb els autobusos.
Gràcies, Jordi. A Girona, la Federació d'Hostaleria preveu una bona temporada turística i la gerent de l'entitat nega que sigui l'únic sector amb mancances per cobrir els llocs de treball. A principis de juny, hotelers i restauradors van avisar que faltarien 50.000 cambrers aquest estiu, que és el primer sense restriccions des de la pandèmia.
Després que l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà expressés la seva preocupació per la falta de cambrers i auxiliars d'hotel, avui la portaveu de la federació a la qual pertany, Marina Figueres, ha enfatitzat a la xarxa que l'hostaleria continua sent una font important de creació de feina i ha dit que falten treballadors a tots els sectors.
Falta, diguéssim, llocs de treball, però falta a nivell general. O sigui, és un tema que no només ens a l'hostaleria, que es parla molt de l'hostaleria, però també falten a altres sectors. Tot i que bé, més o menys hem anat cobrint els llocs de treball que hi havia per poder mantenir una mica l'activitat normal. Llavors, s'han fet contractacions, com s'ha pogut veure amb les dades que ens han donat.
La gerenta dels hostalers de les comarques de Girona assegura que fan el mateix tipus de contracte des que van entrar en vigor la reforma laboral, els contractes fixos discontinus.
I obrim pàgina cultural, el 28è Saló del Manga es trasllada a la Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'objectiu de superar els més de 150.000 visitants aconseguits en la darrera edició prepandèmia. La trobada també es mou de dates, es farà del 8 a l'11 de desembre amb convidats internacionals, projeccions d'anime i el concurs internacional de cosplay, entre d'altres clàssics. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El Manga Barcelona ocuparà 3 pavellons de la Fira Gran Via, més espai que permetrà ampliar l'activitat habitual. Així, les presentacions de mangas i autors japonesos es faran a una nova sala situada al costat de les editorials. L'escenari de la plaça de l'Univers passa a estar situat a l'interior i allà es podrà gaudir, per exemple, del retorn del concurs internacional de cosplay. També recupera les projeccions d'anime a una sala de cinema construïda per a l'ocasió i a tot plegat cal afegir activitats com el Manga Kids, la zona amb manga esports, els show cookings de menjar japonès o les exposicions. Una edició que la directora de Ficòmic, Meritxell Puig, confia que sigui històrica.
El que ens agradaria i el que creiem és que no seria superar la de l'any passat, sinó que superar la de l'última del 2019, del 25è aniversari, que era la de l'última normal, diguéssim.
Enguany el cartell el signa l'autora Sara Lozoya, que converteix la trobada en un festival japonès. Les entrades es posen a la venda a finals de mes i l'organització confia que no es tornin a esgotar en un sol dia com a la darrera edició.
I el Consell Nacional de la Cultura i les Arts recomana incloure totes les arts al currículum de les etapes d'ensenyament obligatori per tal d'equiparar-les amb les ciències i les humanitats. Un full de ruta que han establert a la Carta de les Arts a l'Educació. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. La Carta de les Arts a l'Educació interpel·la 3 conselleries, són Educació, Universitats i Cultura, que hauran de crear el Pla Nacional de les Arts i l'Educació. Núria Iceta forma part del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i ha marcat així l'objectiu final de la Carta.
Que en parlem i sobretot que ho vivim, que vivim la cultura en tots els àmbits de la nostra vida, ja des del moment de néixer i en tot el procés educatiu per descomptat, com fa avui la carta que neix avui.
Pel que fa a la formació del professorat, la carta planteja la creació d'unes residències educatives a les equivalents a MIR, a Medicina, o BIR, a Biologia, però en el camp de les arts.
Gràcies, Anna. I ara és moment per la informació esportiva. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de bàsquet. Encara no és oficial, però el bàsquet Girona vol a Ito García Reneses per conduir l'equip l'any que ve en el seu retorn a la Lliga ACB. L'extècnic del Joventut de Badalona i també del Barça tornaria a l'ACB després de la seva aventura a la Bundesliga alemanya. El palmarès i la trajectòria del veterà entrenador de 75 anys d'Ito García Reneses és espectacular. També en bàsquet en renou el Real Madrid, i és que el club va comunicar ahir que rescindia el contracte de l'entrenador Pablo Lasso per motius de salut. El club assegurava que les consultes mèdiques fetes desaconsellaven que Lasso seguís entrenant. Recordem que l'extècnic va patir un infart ara fa uns mesos, però avui el mateix Lasso ha publicat a les xarxes socials que els metges li han dit que està en òptimes condicions per entrenar. També en bàsquet, la selecció espanyola, amb 2 verds i negres ahir en el seu equip, Ferran Bassas i Joel Parra, va perdre la imbatibilitat en la fase de classificació pel Mundial del 2023. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Laia Martínez.
Ferran Bassas, que encara no ha decidit el seu futur i continua tenint l'oferta del Gran Canària, va jugar 20 minuts, va anotar 10 punts i va repartir 7 assistències. Joel Parra, per la seva banda, va ser un dels més destacats amb 11 punts, 6 rebots i 15 de valoració en mitja hora de joc. També va tenir un paper destacat l'expenya Xavi López Aróstegui amb 14 punts i 6 rebots. La selecció espanyola tancarà els partits de classificació aquest dijous contra Ucraïna, on buscaran la cinquena victòria. Serà un enfrontament, però, que jugarà a Riga, perquè el conflicte entre ucraïnesos i russos no permet jugar-lo, lògicament, en el territori.
I en futbol, el Girona segueix sense concretar de moment cap fitxatge des de que va aconseguir l'ascens a primera divisió. I avui el director esportiu del club, Quique Cárcel, ha passat balanç a l'estat de la renovació de la plantilla. L'escoltem.
Volem fer crear un equip molt competitiu i de tot tindrem que tenir. Hem de fer jugadors importants tant via City, tant via sessions d'altres clubs i tant via jugadors en propietat. Estem treballant en tots aquests fronts. El que sí que és veritat que el tema aquest de les sessions condiciona molt. Màxim podem tenir 8 sessions en total, màxim d'un mateix club són 3.
I el Paris Saint-Germain ha fet oficial ja la destitució de Mauricio Pochettino. El seu recanvi serà Christophe Galtier, de 55 anys, i que arriba des del Nice. I un darrer punt, perquè aquesta tarda, a partir de les 7, es fa el mític internacional del latisme Ciutat de Barcelona a les instal·lacions de Serraïma, a la capital catalana. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
A l'estiu, menja antioxidants. Cal adaptar l'alimentació a cada època de l'any, promovent els nutrients, vitamines i minerals més importants per l'organisme segons cada estació. A l'estiu, l'exposició solar és molt major perquè hi ha més hores de llum, més intensitat i un clima que permet realitzar activitats a l'aire lliure. Per aquest motiu, cal que a l'estiu també cuidis la teva alimentació i asseguris un bon estat de la pell per protegir-te correctament. Els antioxidants són substàncies que es troben presents als aliments o que produïm nosaltres mateixos i ajuden a prevenir o reduir el dany causat a les cèl·lules pels radicals lliures. La funció dels antioxidants exògens, els que ingerim a través dels aliments, és oxidar-se abans que les molècules corporals i així protegir el cos del dany oxidatiu. A més, també redueixen l'oxidació de l'aliment allargant la seva vida útil. Els radicals lliures són molècules inestables que poden oxidar d'altres molècules de l'organisme, causant estrès oxidatiu, o si aquest és molt elevat i no queda equilibrat amb els antioxidants de la dieta o els endògens, pot augmentar el risc de patir certes patologies cròniques occidentals o promoure l'envelliment. Poden provenir tant de fonts exteriors com del propi organisme, la inflamació, l'estrès físic o mental, l'exercici d'alta intensitat, l'excés calòric, algunes malalties, el tabac, l'alcohol i les drogues, la contaminació ambiental, les radiacions, la dieta o l'exposició solar en són alguns exemples. Alguns dels aliments rics en antioxidants són els fruits vermells, les maduixes, els cítrics i el raïm com a fruites, les crucíferes com la coliflor i el bròcoli, la ceba, sobretot la morada, els tomàquets, les pastanagues i els espinacs, però també la soja i els seus derivats, les llavors i els fruits secs, el blat integral, el te, el cafè i el cacau, formatge, entre d'altres. Per tant, als mesos més calorosos, procura introduir aliments rics en antioxidants, si pot ser tots els àpats i poc cuinats. Un gazpacho o una amanida amb espinacs baby frescos, maduixes, llavors i fruits secs o un batut de cítrics poden ser algunes idees. Aquest estiu protegeix la pell i segueix una alimentació rica en antioxidants per prevenir el dany oxidatiu.
La xarxa. La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els ajuntaments i l'àrea metropolitana de Barcelona són els encarregats de les autoritzacions de les BTC. Serà una autorització catalana amb nous requisits que contemplen, entre d'altres, que caldrà ser titular d'una autorització de BTC domiciliada a Catalunya amb un vehicle que hagi estat inscrit durant almenys el darrer any.
És la portaveu del govern, Patrícia Plaja, destacant els requisits que hauran de complir a partir de l'octubre els vehicles de transport amb conductor, els coneguts com a BTCs, que circulin per Catalunya. L'executiu ha aprovat avui el decret amb aquests requisits que es demanaran a les empreses, entre els quals que hi hagi almenys 15 minuts entre la contractació i la prestació del servei o que els conductors tinguin almenys 2 anys d'antiguitat en el carnet de conduir. Les sancions ascendeixen als 6.000 euros per als qui treballin sense autorització o fins i tot la immobilització del vehicle per als qui treballin amb una autorització de fora de Catalunya. La Generalitat calcula que la nova normativa farà caure a la meitat els vehicles que circulen actualment. De seguida ho ampliem, abans repassem la resta de titulars d'aquest dimarts 5 de juliol de 2022. El Tribunal Constitucional notifica al Parlament l'anul·lació de la delegació de vot de Lluís Puig. Montse Hidalgo.
La mesa, doncs, ha de decidir si li manté la delegació o ja no permet que Puig voti al ple de demà. La decisió va arribar dilluns de la setmana passada, però la cambra no ha rebut la notificació oficial fins avui.
Per Aragonès es querella contra l'exdirectora del CNI pel cas Pegasus.
El president de la Generalitat estén la querella a l'empresa que comercialitza aquest software. Considera que s'han pogut cometre delictes d'intrusió no autoritzada, intercepció il·legal de comunicacions i espionatge informàtic.
Es multiplica per 2 el nombre de ciclistes que se senten vulnerables circulant per Barcelona i els seus accessos.
I la causa principal són els patinets. És una de les dades del baròmetre que fa cada any el RAC i que també constata que la meitat dels ciclistes ja fan servir el casc, tot i no ser obligatori.
En cultura, el 28è Saló del Manga es trasllada a la Fira Gran Via de l'Hospitalet i vol superar els més de 150.000 visitants de la darrera edició prepandèmia.
La trobada es farà del 8 a l'11 de desembre amb convidats internacionals, projeccions d'anime i el concurs internacional de cosplay, entre altres clàssics.
En esports, el bàsquet Girona aposta per Aito García Reneses en el seu retorn a l'ACB.
El veterà entrenador de 75 anys treballa actualment al Joventut de Badalona dirigint l'acadèmia de formació. En la seva dilatada carrera, Aito ha estat entrenador de la Penya i del Barça.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, saludem Estel Figueres. Bon dia, Estel.
La jornada d'avui ha començat amb tempestes que arribaven a punts del litoral i que han marxat i s'ha imposat el sol. La temperatura ja s'ha enfilat en aquest sector, valors que han arribat a voltar els 31 graus, per exemple, a Cunit, o fins als 33 graus a Vilanova del Vallès. Hem tingut aquest ambient assolellat. Al vessant nord del Pirineu també s'han trencat els núvols, però ja comencem a tenir el creixement d'algunes nuvolades que esperem que durant aquesta tarda deixin escapar algun ruixat i xàfec que puntualment podria arribar a ser fort, sobretot a les comarques de l'extrem del nord-est. De cara a la jornada demà arribarà un canvi de temps amb més núvols i precipitació que començarà al matí ja escombrant de sud a nord i després acabarà centrant-se més cap al sector de la meitat nord del territori. Al final del dia sembla que la nuvolositat acabarà minvant i de cara al dijous tornarà a imposar-se el sol. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Iván López, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant José Gallardo. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern ha aprovat el decret llei per regular la circulació de vehicles de transport amb conductor a partir de l'octubre. Els coneguts com a BTCs hauran de respectar limitacions en el servei, com que passin 15 minuts almenys entre que es contracta i s'ofereix. També tenir una assegurança igual que la dels taxis o conductors amb permís d'almenys 2 anys d'antiguitat. Per poder circular caldrà complir tots els requisits, ja que el decret preveu sancions de fins a 6.000 euros i fins i tot la immobilització del vehicle. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. A partir del 30 de setembre aquests vehicles podran continuar circulant amb una sèrie de requisits nous. Per exemple, l'autorització d'almenys 1 any o que només s'admetran nous vehicles amb els distintius 0 i Eco. La portaveu Patrícia Plaja ha recordat que no podran circular a la recerca de clients, sinó només recollir-los amb cita prèvia, i ha explicat algunes de les sancions per incompliments, que van dels 200 als 6.000 euros.
Es preveuen sancions de fins a 2.000 euros i la immobilització dels vehicles per a aquelles VTCs que treballin amb una autorització de fora de Catalunya o que no respectin aquests 15 minuts que els hi explicava entre la contractació i la prestació del servei. També hi haurà sancions de fins a 4.000 euros i la immobilització del vehicle per a aquells conductors que recullin clients sense contractació prèvia.
A Catalunya hi ha 1.455 VTCs prestant servei actualment.
Però què implicarà a la pràctica l'aprovació d'aquest decret? Doncs que a partir de l'octubre el sector estarà regulat i obligarà plataformes com Uber o Cabify a complir aquests requisits per poder circular. Això, d'entrada, ja permetrà reduir dràsticament el nombre de llicències a Catalunya. Edgar Sapiña, bon dia.
Bon dia. La Generalitat ha actuat abans que la norma espanyola decaigui el 30 de setembre i garanteix que aquests conductors puguin treballar com ara, però per poder-ho fer hauran de demostrar que ja tenien una llicència per operar, que tenen un vehicle per fer-ho i que treballen de forma regular. També els obligaran a tenir una antiguitat de 2 anys en el carnet de conduir per poder treballar. Amb aquest decret, la Generalitat fa una tisorada en el nombre de llicències VTC i Catalunya passarà de les 4.000 a menys de 1.000, tal com ha xifrat la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Mercè Rius.
Hi ha actualment unes 1.500 llicències que estan fent activitat i que, per tant, podrien demanar aquesta nova autorització urbana, i d'aquestes creiem que més de la meitat en aquests moments compleixen els requisits.
El govern s'ha assegurat els vots del PSC i ha acceptat obligar que els nous VTC tinguin una longitud mínima de 4,9 metres i el distintiu ambiental zero emissions o eco. El resultat de la norma satisfà taxistes i enfada VTCs.
Notícies en xarxa.
El Tribunal Constitucional ha notificat al Parlament l'anul·lació de la delegació de vot del diputat de Junts, Lluís Puig. La mesa, doncs, ha de decidir si li manté la delegació de vot o bé ja no permet que Puig pugui votar al ple que comença demà.
La decisió de l'Alt Tribunal va arribar dilluns de la setmana passada, però la Cambra Catalana no ha rebut la notificació oficial fins avui. Per això, en l'última mesa es va decidir mantenir la delegació de vot al diputat de Junts per al ple de la setmana passada, a l'espera de la notificació del Constitucional. Aquesta hora continua reunida la mesa després de 3 hores i mitja per consensuar una resposta oficial que ha de comunicar la presidenta del Parlament, Laura Borràs.
Encara en clau política, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, presentarà en les pròximes hores una querella contra l'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Paz Esteban, i també contra l'empresa israeliana NSO Group, pel cas d'espionatge conegut com a Catalan Gate.
La portaveu del govern, Patricia Plaja, ha explicat quins delictes consideren que es poden haver comès.
Els fets denunciats poden constituir delictes d'intrusió no autoritzada en equips informàtics, intercepció il·legal de comunicacions, d'espionatge informàtic i de producció i adquisició per a l'ús d'espyware i altres delictes contra els drets fonamentals. L'acció penal, que ara s'inicia contra l'exdirectora del CNI, com els deia, i contra l'empresa, s'haurà d'estendre a qualsevol altra persona física o jurídica a qui la instrucció pugui atribuir responsabilitats, siguin penals o siguin civils.
Plaja ha afegit que la infracció penal ha de ser investigada, evitar que es torni a repetir i rescabalar danys i perjudicis causats a les víctimes.
El govern celebra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de no executar la sentència del 25% de castellà a les aules. A més, confia que la nova legislació que han aprovat passarà al tall del Tribunal Constitucional.
Així ho ha explicat la portaveu de l'executiu, Patricia Plaja.
Celebrem que el TCJ doni la raó a la Generalitat i reconegui la impossibilitat d'executar la sentència coneguda com la del 25%. No som on hauríem de ser, perquè mai s'hauria d'haver arribat fins aquí. El govern va dir que faria tot el que estigués a les seves mans per defensar el català a les aules i així s'ha fet.
A diferència del govern, el sindicat Ustec Estès no entén en clau de victòria que el curs vinent no es pugui aplicar aquesta sentència.
La seva portaveu, Yolanda Segura, pensa que l'únic que s'ha guanyat és temps, però està convençuda que l'ofensiva contra el model d'escola catalana continuarà. Són declaracions a la xarxa.
Esperem que es guanyi temps. Nosaltres no ho veiem com una victòria ja definitiva, perquè evidentment no ho és. El que s'està dient és que de moment s'atura l'aplicació de la sentència a l'espera del pronunciament del Tribunal Constitucional. I nosaltres estem segurs que buscaran qualsevol escletxa mínima esquerda possible per declarar això anticonstitucional. O sigui, està claríssim.
Segura també s'ha mostrat preocupada pel fet que ara a les escoles hi conviuran una llei i un decret llei, fet que, segons diu, encara empitjorarà més la situació del català, ja que generarà segregació per raó de llengua als centres educatius.
I encara en clau educativa, l'Ajuntament de Mollet presentarà un contenciós administratiu amb mesures cautelars urgents perquè sigui un jutge qui obligui a fer d'urgència les obres que permetin mantenir obert el centre d'educació especial Can Vila. És una de les mesures que el consistori ha decidit adoptar fins que no es trobi una solució definitiva per als 70 alumnes que el curs que ve no poden, de moment, iniciar les classes a causa de les esquerdes que hi ha als edificis d'aquest centre. Ràdio Mollet, Emma Balea.
La presentació del contenciós administratiu és previst es faci aquesta mateixa setmana. Raül Broto, regidor d'Educació de l'Ajuntament de Mollet.
El que trobem és a faltar és voluntat política de voler solucionar aquest problema. Per aquest motiu, nosaltres aquesta setmana presentarem un contenciós administratiu amb mesures cautelars urgents perquè sigui un jutge qui obligui el departament a realitzar d'urgència aquesta actuació i així els alumnes es puguin quedar en el centre. I, per tant, doncs, nosaltres farem tot el que sigui a les nostres mans.
L'Ajuntament de Mollet considera que l'única opció viable és que el Departament d'Educació de la Generalitat instal·li provisionalment uns mòduls. L'Ajuntament està disposat a fer-se càrrec d'un segon peritatge per tal de valorar si és possible l'ús i reforç dels edificis amb afectacions estructurals fins que els mòduls estiguin instal·lats.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Consell de Ministres ha aprovat l'estabilització de personal sanitari més important de la història del Sistema Nacional de Salut. La mesura té per objectiu acabar amb la precarització de la sanitat i preveu fer fixos més de 67.000 professionals sanitaris de tots els nivells. També s'ha aprovat un crèdit extraordinari per a defensa que arriba amb molta polèmica entre els socis de govern. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. En concret, un crèdit de 1.000 milions d'euros que sortiran dels fons de contingència, un fons previst per imprevistos. Per això no ha fet falta consensuar la decisió amb el soci minoritari de la coalició Unides Podem, que acusa de deslleial el PSOE per no haver acordat la mesura, a la qual s'hi oposen. La polèmica per la despesa en matèria de defensa està servida perquè Yolanda Díaz, vicepresidenta segona del govern espanyol i líder d'Unides Podem, ha demanat una reunió urgent per revisar la salut de la coalició entre els socis de govern. I en matèria de salut, abans que acabi l'any, s'haurà d'haver fixat el full de ruta per estabilitzar la situació d'aquests professionals, com ha promès la ministra de Sanitat, Carolina Darias.
Antes del 31 de diciembre de este año han de ser publicadas todas las convocatorias correspondientes a las más de 67.000 plazas que se encuentran en esta situación y, por tanto, va a posibilitar que más de 67.000 personas que están en esa situación puedan acceder a esas plazas, con lo cual va a significar una estabilidad muy importante para todo ese personal.
Aquesta reforma té per objectiu acabar amb la elevada temporalitat del sector.
Gràcies, Edgar Sapinya. I encara en clau sanitària continua l'escalada d'ingressos als hospitals a causa de la setena onada de Covid-19. L'última setmana se n'han sumat 377, de manera que el total és de 2.139 persones hospitalitzades.
D'aquests malalts, 51 estan greus a la UCI, 5 més que la setmana passada. Salut ha declarat 41 morts l'última setmana, la majoria de majors de 60 anys. En relació als positius, se n'han diagnosticat 38.000 més en una setmana, 10.000 més que la setmana anterior. La taxa de casos per cada 100.000 habitants és de 414.
A Osona els casos han augmentat entre un 25 i un 30% respecte a fa un mes i el control se centra sobretot en els col·lectius més vulnerables. Als hospitals de la comarca hi ha 45 persones ingressades amb Covid-19. El 9FM, Natàlia Peix.
7 residències d'Osona tenen brots de Covid-19 en aquests moments, amb un total de 34 persones positives, una de les quals ha hagut de ser ingressada. El residencial és un dels àmbits que les autoritats sanitàries més estan controlant en la setena onada de la pandèmia, en què la monitorització se centra en els col·lectius vulnerables. A l'Hospital Universitari de Vic hi ha 31 pacients amb Covid, a l'Hospital Universitari de la Santa Creu 10 i a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu 4. En general són persones que ingressen per altres patologies de base, segons la gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Imma Cervós.
El problema que ens preocupa és la seva patologia de base, persones molt vulnerables que també tenen Covid. però no estan ingressats per Covid, que aquesta és la diferència en relació a altres onades.
L'augment de les infeccions també afecta el personal dels centres sanitaris i sociosanitaris en una època a l'estiu en què ja hi ha menys efectius per les vacances. De moment, a la comarca es pot mantenir l'atenció als usuaris.
Són 3:45, mig centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça Major de Badia del Vallès per mostrar el seu rebuig per l'assassinat d'una dona a mans del seu gendre.
L'home va atacar la sogra amb un ganivet dimecres passat després d'una discussió domèstica i li va provocar ferides de gravetat al coll. Va morir diumenge al matí. Els serveis municipals de l'Ajuntament estaven fent seguiment de la família per la seva condició de vulnerable i s'ha posat en marxa el servei de suport psicològic per als familiars de la dona assassinada.
Encara en clau social, les associacions en defensa de la memòria històrica valoren alguns dels punts de la Llei de Memòria Democràtica que s'haurà de votar en ple després que la Comissió Constitucional del Congrés hi donés ahir llum verda. La llei preveu el rescabalament dels béns incautats i les sancions econòmiques durant la guerra, així com la dictadura franquista.
Aquest punt no només afecta les persones físiques, sinó també partits polítics i institucions. La normativa també declara il·legal el règim sorgit de la Guerra Civil i estableix la nul·litat de les sentències com ara el judici a l'expresident de la Generalitat, Lluís Companys. Un altre dels punts destacats de la nova llei és el reconeixement de la política de persecució i repressió del català. Tot i això, Antoni Font, director general de Memòria Democràtica, destaca que hi ha alguns punts on la llei no arriba prou lluny: la reparació a les víctimes i la condemna als botxins de la dictadura franquista.
Ha estat un pas endavant en les polítiques públiques de memòria, en aquest cas a l'Estat espanyol. Creiem que continua sent una llei tímida, que no afronta amb valentia aquests principis del dret internacional, del dret a la veritat, del dret a la justícia, del dret a la reparació de les víctimes i del deure a les polítiques públiques de memòria.
PSOE i Podem han aconseguit el suport de Bildu i del PNB. El PP, Ciutadans i Vox han votat en contra, mentre que Esquerra i Junts s'han abstingut.
Notícies en xarxa.
El nombre de ciclistes que se senten vulnerables circulant per Barcelona i els seus accessos s'ha multiplicat per 2 en 4 anys per culpa dels patinets. Aquesta és una de les moltes dades del baròmetre que fa cada any el RAC i que també constata que la meitat dels ciclistes ja fan servir casc, tot i no ser obligatori. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs sí, estudi exhaustiu el que fa cada any des del 2018 aquesta entitat i on s'han analitzat els moviments i els comportaments de 16.000 bicicletes i també vehicles de mobilitat personal i on es posa de manifest que la presència d'aquests últims aparells compartint carril és el que més neguiteja i cada cop més els ciclistes, molt per davant dels camions, els autobusos i les furgonetes. Alba Rey és la cap d'estudis de mobilitat del RAC.
Un 65% es sent vulnerable i això s'ha duplicat des que tenim aquests registres del nostre baròmetre al RAC. Qui els genera més inseguretat? Els vehicles de mobilitat personal, perquè bueno, és un vehicle nou, es mou al mateix espai que les bicicletes, poden circular a més velocitat, perquè òbviament són elèctrics, tots.
Pel RAC, la solució passaria per desenvolupar una formació obligatòria i gratuïta per als usuaris de la bicicleta i dels patinets que no tinguin coneixements previs del reglament. D'altres dades del baròmetre són que la meitat dels ciclistes reconeix que creua semàfors en vermell quan no veu vehicles a prop, que un percentatge similar ja porta casc, com dèiem, tot i no ser obligatori, que un de cada 10 ja té assegurança i que el 20% han tingut algun accident alguna vegada. Les principals queixes: la manca de continuïtat d'alguns carrils bici, la perillositat de les cruïlles, la manca de places segures d'aparcament i la seguretat que generen els carrils compartits amb els autobusos.
Anem ara fins al Pallars Jussà, ja que l'Acadèmia Militar de Talarn ha acollit aquest migdia l'entrega de despatxos dels sergents de la 47a promoció de l'Escola de Suboficials, un acte que ha comptat amb la presència del rei Felip VI, a qui tant el govern com un bon nombre d'autoritats locals han deixat plantat. Ràdio Trem, Jordi Ubach, bon dia.
Hola, bon dia. Així és, després de 3 anys d'absència, Felip de Borbó ha tornat a presidir aquest dimarts l'entrega de despatxos a l'AGBS de Talarn. La nota destacada és que per primer cop des del 1980 la Generalitat no ha condecorat el primer de la promoció. Tampoc hi ha enviat cap representant a l'acte, ni tan sols el delegat territorial. De fet, l'únic representant comarcal que ha assistit a l'acte ha estat l'alcalde del mateix municipi de Talarn, Àlex García. No és el primer cop que les autoritats locals planten el rei. L'any 2019, 10 dels 14 alcaldes de la comarca tampoc no van assistir a l'acte en rebuig al discurs de Felip VI del 3 d'octubre de 2017. Per altra banda, i com a prèvia de l'entrega de despatxos, ahir al vespre a Trem, es va donar a terme el tradicional concert de la Unitat de Música de la Inspecció General de l'Exèrcit.
I passem també per Lleida, des d'una Unió de Pagesos estima que s'han perdut 12 euros per porc durant el primer semestre de l'any a causa de l'augment dels costos. A més, creix la preocupació entre els ramaders a causa de l'expansió de la pesta africana a Europa. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
El sindicat estima que aquest fenomen ha estat causat per l'augment dels costos de producció relacionats amb el conflicte a Ucraïna. En concret, s'han encarit un 26% el preu del pinso per tona, una despesa que suposa el 70% del cost total d'una producció. D'altra banda, també s'ha notat augments en el preu del combustible i el material a les granges. Rosenda Saltiveri, responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos, ha fet un balanç de la situació actual.
Té un preu inicial de venda baix, i al final de més d'1 i mig, no? L'increment de costos de producció, bàsicament pels temes d'alimentació i energètics, doncs ha fet que la mitjana de costos de producció enfront a les ventes que hem tingut al sector porta amb unes pèrdues mitjanes d'uns 12 euros per porc venut.
L'informe semestral presentat també introdueix una preocupació enfront a l'expansió de malalties com la pesta porcina africana que afecta diversos països europeus.
I abans de la cultura hem de passar pel Parlament, on compareix la presidenta de la cambra, Laura Borràs, i en aquests mateixos moments. Fins ara, la presidenta ha dit que no pensa dimitir del seu càrrec, com se li reclama, per estar investigada en un procés jurídic.
Aquests últims dies s'han sentit veus que em reclamen que dimiteixi en el càrrec de presidenta del Parlament. És per aquest motiu que vull expressar públicament quines són les raons per les quals no tinc cap intenció de fer un pas al costat. El pas al costat que em reclamen i m'exigeixen amb poca capacitat per dissimular els qui ras i curt em volen apartar de la vida política. La primera i principal de les raons és que sóc innocent.
Borràs diu que si se li demana la dimissió per raons polítiques i, per tant, assegura que per la dignitat del Parlament no pensa dimitir. Borràs, però, no ha fet cap referència a Lluís Puig, del qual avui el Tribunal Constitucional ha comunicat que no se li admet la delegació de vot. I és que la mesa ha ajornat, de moment, prendre cap decisió.
I és moment d'obrir pàgina cultural amb el 28è Saló del Manga, que enguany es trasllada a la Fira Gran Via de l'Hospitalet per intentar superar els més de 150.000 visitants aconseguits en la darrera edició prepandèmia. També es mouen dates. El certamen es farà del 8 al 11 de desembre amb convidats internacionals, el concurs internacional de cosplay, entre altres clàssics. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El Manga Barcelona ocuparà 3 pavellons de la Fira Gran Via, més espai que permetrà ampliar l'activitat habitual. Així, les presentacions de mangas i autors japonesos es faran a una nova sala situada al costat de les editorials. L'escenari de la plaça de l'Univers passa a estar situat a l'interior i allà es podrà gaudir, per exemple, del retorn del concurs internacional de cosplay. També recupera les projeccions d'anime a una sala de cinema construïda per a l'ocasió i a tot plegat cal afegir activitats com el Manga Kids, la zona amb manga esports, els show cookings de menjar japonès o les exposicions. Una edició que la directora de Ficòmic, Meritxell Puig, confia que sigui històrica.
El que ens agradaria i el que creiem és que no seria superar la de l'any passat, sinó que superar la de l'última del 2019, del 25è aniversari, que era la de l'última normal, diguéssim.
Enguany el cartell el signa l'autora Sara Lozoya, que converteix la trobada en un festival japonès. Les entrades es posen a la venda a finals de mes i l'organització confia que no es tornin a esgotar en un sol dia com a la darrera edició.
Gràcies, David Navarro. I és moment pels esports. Ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de bàsquet i és que encara no és oficial, però el bàsquet Girona vol a Ito García Reneses per conduir l'equip en l'any del seu retorn a la Lliga ACB. L'ex del Joventut de Badalona i del Barça tornaria d'aquesta manera a l'ACB després de la seva aventura a la Bundesliga a Alemanya. El palmarès i la trajectòria del veterà entrenador de 75 anys és espectacular. També en bàsquet en renou el Real Madrid i és que ahir el club va comunicar que rescindia el contracte de l'entrenador Pablo Lasso per motius de salut. El club assegurava que les consultes mèdiques fetes des aconsellaven que Lasso continués entrenant. El tècnic, recordem, va patir un infart ara fa uns mesos, però avui Lasso ha publicat a les xarxes socials que els metges li han dit que està en perfectes condicions per seguir entrenant. Seguim parlant de bàsquet i és que el Joventut de Badalona i l'alè neerlandès Yannick Krak amplien el seu blinga fins al 30 de juny del 2026. La penya assegura la continuïtat d'una jove promesa de 19 anys que aquest any ja ha demostrat la seva qualitat, cedit a la plantilla del Club Bàsquet Prat a l'Alep Or. I parlem de futbol perquè el Barça va anunciar ahir dos fitxatges, el del migcampista Frank Kessié i el del defensa Andreas Christensen. El president Joan Laporta explica que quan s'activi la segona palanca econòmica, el Barça podrà ja abordar altres operacions i també inscriure jugadors.
Estem treballant, no serà fàcil, és força complicat, però si amb el primer tram ens hem sortit, confiem que si ens surten les coses com volem, es podrà fer aquesta segona palanca i aleshores podrem entrar en la dinàmica de fitxar jugadors perquè puguin ser inscrits i també doncs, els jugadors amb els que no compta l'entrenador donar-los una sortida respectant, per suposat, la seva condició de jugadors de futbol del Barça.
I el Paris Saint-Germain ha oficialitzat la destitució del tècnic Mauricio Pochettino. El seu recanvi serà Christophe Galtier, de 55 anys, que arriba procedent del Niça. I en hoquei sobre patins, el líder grip Club Hoquei Mataró serà equip de la Hoquei Lliga Femenina, de la Hoquei Lliga Iberdrola. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per cobrir una plaça vacant a la Hoquei Lliga Femenina, l'única presentada és la del Mataró i, per tant, es queda una plaça tot i haver perdut la categoria. I la tenista de Begur, Paula Badosa, va dir adéu ahir a Wimbledon. Es queixava després del partit.
No sé cómo decirlo. No soy Rafa Nadal, ni lo voy a ser. Nos hemos mal acostumbrado un poco en España. Hemos tenido grandísimos jugadores. Algún día ojalá pueda hacer algo parecido a él, pero me gustaría que se exigiera un poco menos.
En canvi, Rafa Nadal sí que va superar ronda i jugarà els quarts de final a Wimbledon contra el nord-americà Taylor Fritz. I un darrer apunt perquè el club tenis taula Ganxets de Reus jugarà la Champions la temporada vinent. Després de quallar una excel·lent temporada, tant a la Lliga com a Europa, ara ha aconseguit situar-se entre els millors equips del continent i, per tant, podrà jugar la propera temporada la màxima competició continental de tenis taula femení. I això és tot pel moment.
Excel·lent notícia. Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals com sempre a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Top, 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 like, we don't stop, keep on moving, making. is how we do it, baby, this is what we say. Este lo que tú y yo vamos a hacer. Don't you worry.
Don't you worry about a thing.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha comparegut fa pocs minuts per assegurar que no té cap intenció de fer cap pas al costat. Borràs ha reafirmat que no ha comès cap delicte. En aquest sentit, ha acusat la resta de formacions per voler-la apartar de la política. Tot plegat, aquesta compareixença arriba després de la pressió de l'oposició i de forma menys explícita també d'Esquerra perquè plegui després que el jutge instructor de la causa de la Institució de les Lletres Catalanes l'hagi deixat a un pas del judici. En relació a la delegació de vot de Lluís Puig, la presidenta del Parlament, però, ha dit que la mesa s'ha emplaçat a continuar parlant. Més qüestions. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, presentarà en les pròximes hores la querella que va anunciar fa unes setmanes després d'haver estat víctima d'espionatge. La querella anirà dirigida contra l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, i l'empresa NCO, creadora del programa Pegasus. Així ho anunciava la portaveu del govern, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior als acords de govern. Plaja també ha afegit que la infracció penal ha de ser investigada, evitar que es torni a repetir i escavalar danys i perjudicis causats a les víctimes.